Al matí, si somies, que sigui despert. La teua veu. Escriu-nos al matí@radiosabadell.fm.
I molta atenció ara perquè us proposem celebrar aquesta castanyada a un lloc emblemàtic de la nostra ciutat, a la Cava Orpí. I és que tot just avui divendres, a les 10 de la nit ens proposen menjar castanyes i beure moscatell, tal com mana la tradició. Tot això maridat amb molt bona música, la d'un grup sabadellenc que des dels anys 60 fa vibrar el públic amb cançons com aquesta. Sapore di sale, sapore di mare. Che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti viene a sdraiare vicino a me, vicino a me. Per saber-ne tots els detalls, el que fem ara és conversar amb el Pep Abella, veu i guitarra del grup. Bon dia, Pep.
Bon dia, bona hora. Què tal? Com esteu?
Nosaltres molt bé. I tu, com van els nervis? Tot a punt per celebrar bueno, aquesta castanyada?
Nervis a aquesta altura ja és gaire, però bueno, ja sempre hi ha el coquet. O sigui, una vegada em va dir el Diango, diu, mira, diu, el dia que tingui de sortir a l'escenari i no tingui aquest, deixaré de cantar.
Doncs és veritat, eh?
I això és així, o sigui, jo penso que, no inclús quan el cantant de conjunt, sinó jo penso que els actors de teatre, abans de sortir, si no tens una mica aquest coquet, aquesta mica de nervis, es perd la cosa, vull dir, a veure, nerviosos no ho estem, perquè portem molta carretera ja, però, home, penso que nosaltres ja som de l'època del romans, com aquest que diu.
Escolta, jo crec que ja, la veritat és que fins i tot els cabells blancs, ja teniu, després de tantes actuacions a l'escenari, des dels anys 60.
I naturals són aquests ja.
I escolta, a més a la Cava, heu també doncs, ha participat i ha actuat moltíssimes vegades, ja és gairebé casa vostra.
Sí, allà és com la segona casa, perquè quan vam començar, ja vam començar normalment cada diumenge a la tarda, tocàvem a la Cava. I, esclar, doncs, és a casa nostra. Vull fer un aclariment. La vedella que fem avui no la fem a la Cava, la fem a la Sala Gran. La fem a la Sala Gran perquè afortunadament hi ha hagut molta demanda d'entrades i hi ha molta gent que vindrà. Llavors, a baix hagués quedat molt petit i per les mires de seguretat i tot plegat, doncs, s'ha decidit ser allà.
Doncs això vol dir que és tot un èxit, no? Suposo, Pep, que content i que això demostra que la gent té moltes ganes de celebrar, no? Per fi la castanyada i vosaltres suposo que també molt contents de tornar doncs, a reprendre el contacte amb el públic.
Sí, perquè, esclar, pensa que entre una cosa i una altra portem un any i mig llarg que esclar, doncs, hem tingut les guitarres guardades a la funda. Vull dir que és una tornada, però que, a més, és el que dius tu, ens fa molta il·lusió retrobar-nos doncs, amb el públic de sempre, perquè en trobem molts anant per Sabadell que ens diuen, ostres, tu, que vindrem, inclús gent doncs, que feia molt temps que no venia, ens diuen, escolta, que vindrem avui perquè ens fa molta gràcia retrobar-nos. O sigui que jo penso que serà una nit entranyable.
Explica'ns una mica com serà el repertori, no? Una mica, doncs, aquest concert que heu programat.
Bueno, el repertori normalment es basa en l'estil típic dels vendes. O sigui, nosaltres tenim un repertori de música dels 60, amb els èxits de llavors, i entra en música italiana, i entra en temes de música francesa, temes instrumentals... O sigui, bàsicament, el repertori de vendes de tota la vida, vamos, el que tenim gravat amb 3 o 4 CDs, però ens basem pràcticament amb l'estil típic nostre doncs, de música italiana i música francesa i bastant rock and roll, perquè a pesar de l'edat som molt rockeros. O sigui.
I escolta, com ha canviat el rock and roll, no? Des dels anys 60 fins ara?
Bueno, jo penso que el rock autèntic, el rock clàssic, ha quedat igual, queda aquí, o sigui, rockers com el el Jen Vincent, l'Eddie Crocan, el Jerry Lee Lewis, tots aquests doncs, feien rock autèntic, i llavors jo penso el rock and roll autèntic hi és, hi queda. Ara, llavors ha sortit una sèrie de temes d'altra gent que ja no hi entro, vamos. Mm-hmm.
Perquè explica'ns també, Pep, què és el que porta, no? Doncs a la vostra banda, els Duendes d'avui dia, no? A banda d'experiència, m'imagino, no? A l'escenari.
Sí, home, esclar, portem, penso que portem gent que ha tocat, el guitarra que portem, el Santi Pigó, doncs ha tocat fins i tot amb els Bravos. Vull dir que ha acompanyat a la Janet, ha tocat molt temps. Llavors, quan el Mike Kennedy dels Bravos va separar, el va acompanyar ell. O sigui, portem gent molt rodada, o sigui, hi ha moltes hores d'escenari, portem, saps? Uh-huh. I tot això vol dir que no suma experiència. Uh-huh.
Presenta'ns la resta, no?, de components dels Duendes per les generacions més joves que potser no us coneixen.
Mira, com t'he parlat, el guitarra solista és el Santi Pigó, el teclat és un gran teclista, portem el Claudi Gasol, que a més a més és un gran músic de jazz, portem a la bateria el Ramon Sánchez, el Ramon Fink, que li diem, aquest ha estat 12 anys tocant amb el Diango, ha estat tocant també 4 anys amb el Cidex, i llavors portem el baix, l'Eduard González, que ha sigut, a més de tocar el baix, toca teclats, toca guitarra, i a més és músic d'estudi, uh-huh. O sigui, ha participat en moltes gravacions. Uh-huh. Vol dir que, esclar, més o menys, tot sentim molt rodada. Home, saps què passa? És que per això tenim els cabells blancs, tots.
I per això ompliu la sala, I es queda petita la Cava, bueno, Urpí. Perquè teniu ja el vostre públic, clar que sí.
Sí, jo penso que sí, tenim el nostre uh-huh. públic, sí, estem uh-huh. molt contents.
Uh-huh. I el Santi Carulla?
El Santi Carulla doncs farà la segona part. També hi hem treballat també bastantes vegades. Uh-huh. També, esclar, és de l'època nostra. Vull dir, ell estava amb els Mustang, vull dir que van tenir uns anys molt bons. I llavors ell, el nan solitari, pues, l'hem acompanyat com a grup moltes vegades. Uh-huh. Ell farà, diguéssim, tota la segona part. Uh-huh. I també amb el repertori típic dels Mustang, el que cantava amb els Mustang, doncs el Magui, el Jo que no vivo sin ti, uh-huh. i bueno, tot el repertori Mustang de l'època.
Pep, o sigui que és com un guateque, no?, que es deia des d'abans.
Ara ho estic, tens tota la raó. Uh-huh. És un guateque ben bé de los 60,
I escolta, explica'ns a... No, millor, presenta'ns la següent cançó. Quina cançó vols que escoltem, que també, doncs, interpretareu?
Un tema italià que es diu Legata a un granelo di sabbia.
D'anys damunt de l'escenari en plena forma i amb aquesta vitalitat, no?
Bueno, nosaltres hem tingut diverses etapes també, o sigui, des que vam començar els 60 vam anar tocant els mateixos fins aproximadament poder, doncs, fins al 69 o més o menys 70. Llavors vam fer un paro, vam decidir fer una parada indefinida a veure què fèiem. Jo també tenia una mica el coquet de fer un altre tipus de banda, una banda una mica més rockera, més bluesera. I l'any 70, vora 71, si no recordo malament, jo vaig fer una banda que es deia Tabaco, que érem quatre, que aquí feien blues. En aquesta banda portava jo el mateix baixista i el mateix bateria dels Duendes. I vam incorporar un guitarra aquí a Sabell, que es diu Maria Escriu, molt bo. Mm. Llavors vam un concurs que es feia de conjunts de Catalunya, a Barcelona, una sala que es deia Trocadero. Uh-huh. I vam guanyar, vam quedar finalistes. El premi era gravar un LP. Vam gravar l'LP i, degut a aquest concurs, ens va sortir una actuació en una sala de Calella de la Costa que vam estar-hi 6 mesos. 6 mesos a diari. O sigui que...
Imagina't.
I la banda de tabaco va durar de tot el 78, tot el 72 pràcticament, i a partir del 73 pues, vaig tornar a fer un paro en principi indefinit. Uh-huh. Però va ser una de les bandes molt professionals, perquè vam fer coses molt en sèrio i vam tocar llocs importants, i llavors doncs, ja dic, ara era un estil de música més rockera, més rítmica, amb blues, més de blues, eh? O sigui, no tenia res que veure allò amb la banda de Tabaco, dels Duendes.
I escolta, ara estic pensant, us agrada celebrar la castanyada, ara que se'n parla tant de Halloween? Vosaltres sou de menjar castanyes, també moscatell, com ens proposeu en aquesta festa?
No sé si ens donarà gaire temps, però sí que ens agrada, sí, home, i tant. Home, els Duendes que són fantasmes, diguéssim, una mica els Duendes.
I escolta, Pep, ara que parlaves, no?, d'aquests altres grups, no sé si hi havia molta rivalitat en aquella època, ara hi ha molt bon rotllo, no?, molt bona sintonia, no?, però no sé si en el moment hi havia aquella rivalitat també normal, no?
Tu pensa una cosa, que aquí a Sabadell, als anys 60, l'època de... Podia hi havia 20 conjunts de 25 aquí a Sabadell. O sigui, tu passaves per un carrer i senties ensejar uns, passaves per una altra banda i els tornaves a sentir ensejar uns altres. Hi havia els famosos festivals que feien les famoses matinals de la faràndula, sí, el diumenge al matí, sí. I escolta, hi havia 10 o 12 conjunts i baixaven també alguns grups de Barcelona. Però hi havia una rivalitat maca, eh? O sigui, hi havia la rivalitat aquella de dir, ostres, tu, guitarra, aquests ja s'han comprat aquelles guitarres tan bones que porten els Shadows, tu, calla, sí. Però hi havia una rivalitat maca. A més, tenia una cosa, hi havia molta feina per tots. Perquè aquí a Sabadell hi havia una quantitat de sales per tocar en directe, que això, vull dir, es va anar perdent amb el temps, no? Hi havia el Saló Catalunya, hi havia els Campos, hi havia la Pèrgola, hi havia el Club Batonsí, hi havia la Cavalcí, hi havia l'Espanyol, hi havia lloc per 10 o 15 conyunts cada cap de setmana.
Imagina't, i ara què et sembla l'escena musical i també els grups d'avui dia?
Fatal. I amb tot això del Covid ha sigut un drama, sobretot per músics professionals, dir que el pobre músic que s'ha tingut a dedicar aquests anys sense tocar i buscar altres activitats, un problema. A més, ha sigut un sector que sempre ha estat una mica deixat de la mà. El tema musical, ha sigut el tema artístic, però ha sigut un sector, ja dic, que s'ha deixat. No hi ha hagut una cobertura com altres, diguéssim, oficis, no? Uh-huh. Ha sigut una mica, aquells que toquen la guitarra, ha sigut una mica així.
Perquè...
No sé si amb els anys se recordarà, no ho sé.
Si més no, reivindicarem, que la vostra tasca és fonamental per ajudar-nos, doncs, això, no?, a posar banda sonora a la nostra
sobretot,
vida.
Sí, sobretot per la gent, la gent que puja, nosaltres ja estem amb un altre sector, però sobretot per la gent jove que està pujant, jo penso que hauríem de tenir més ajuda, més apoios, uh-huh, més sales de directe, o sigui, a més, avui dia també es troba molta gent amb una cosa que es diuen, home, sí, veniu a tocar, ja podeu venir a tocar, i com funcioneu? I et diuen, nosaltres doncs regalem una cervesa i si és a la nit molt tard, doncs, us donem una pizza. O sigui, vamos, això és denigrant per un músic. Tinc d'anar d'aquesta manera. M'entens el que vull dir-te?
I tant. És realment trist, no? Doncs que no es valori
exacte,
a vegades
exacte,
la professió.
He vist tios tocant la bateria, tocant la guitarra, que dius, aquest tio, si estàs tocant a la casa o a la sala, seria un tio popular. I diuen, escolta, veniu, home, que us farem la promoció. No, quina promoció? Tu també li fas la promoció a la sala. I diuen, mira, jo tinc un cas. Em vaig trobar fa mig any amb uns que tenen la sala al Maresme. Em va dir, nosaltres som molt esplèndids. Nosaltres donem dues cerveses i una pizza. O sigui, no una cervesa, no, nosaltres en donem dues, però ens va anar de gratis. Nosaltres això, des de l'EU, no ho hem fet, no n'hem acceptat cap de concert així.
I escolta, per acabar, Pep, explica'ns alguna anècdota, perquè tants anys, tantes vivències, no?, de la professió, ara que estaves fent aquesta reivindicació i aquesta declaració d'intencions, explica'ns, mirant enrere, no? Amb què et quedes?
Mare de Déu, n'hi ha tantes que...
És molt difícil, no, triar-ne?
La memòria, ja no sé, ara... N'hi ha moltes... Sí, mira, una vegada ens van contractar al Teatre Calderón de Barcelona per una festa a la tarda i al costat llavors hi havia com una altra sala i ens vam equivocar. I els que van anar a muntar l'equip ens el van muntar a la sala del costat. I vam arribar, i vam dir que som els que venim a tocar, no? I bueno, se'ns va quedar mirant tothom allà i bueno, sí, vam sortir a l'escenari, vam tocar, vam acabar i la gent bueno, se va passar molt bé. I al final es van acostar i ens va dir, bueno, diu, ostres, ha anat molt bé, diu, però diu, com ho sabíeu que fèiem la festa? I nosaltres, clar, vam dir, no, bueno, és que vostès ens han contractat. No, no, nosaltres no us hem contractat. O sigui que total, que quan vam acabar vam tenir d'anar corrents al Calderón, que era al costat, que és on realment es feia la festa.
Clar, que eren els que us havien encara, contractat, no?
I encara ens va donar temps, perquè hi havia algun altre conjunt, hi havia uns còmics, o sigui que vam sortir al final, però bueno, vull dir, sort que érem de costat, no sé com va anar. Però bueno, n'hi ha moltes d'anècdotes.
N'hi ha moltes, m'imagino.
Si no te prendo, tu.
Escolta, Pep, hem de marxar, que se'ns acaba el temps, però convidem els nostres oients doncs, a celebrar la castanyada a la sala de la Cava Orpí. I escolta, digue'ns també doncs, amb quina cançó vols que ens acomiadem.
Una cançó que la va fer molt popular el Johnny Holiday, que es diu Quelque chose de Tennessee, que la fem en francès, a més a més.
Doncs amb aquesta cançó posem punt i final a aquesta entrevista descobrint una mica la trajectòria i sobretot com serà el concert d'aquesta nit dels Duendes. Una abraçada, que vagi molt bé, Pep.
Igualment, gràcies a tots.
On a tu quelque chose à nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre notre vie, ce rêve à nous avec ses mots à lui. Ouais, quelque chose à nous de Tennessee, cette force qui nous pourrait l'infini. Y a paix d'amour avec tellement d'envie, si paix d'amour avec tellement de bruit. Ouais, quelque chose à nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et les corps démolis, avec ses formidables envies de vie, ses rêves à nous, c'était son cri à lui. Ouais, quelque chose à nous de Tennessee. L'étoile qui s'étend dans la nuit, à l'air d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix, sans abri, sans un c'est la nous, sans un c'est la vie. Ainsi disparit Tennessee. Certaines heureuses de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une vie, se révanouit avec ses mots à lui. Tennessee.
matí.
Niños, niñas y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad.
I aquest cap de setmana també seran molts els sabadellencs que apostin per la seva disfressa de Halloween. Nosaltres ens hem desplaçat fins a la Creu Alta, fins disfresses Barquet, que les trobareu al carrer Sant Isidre, número 11. Allà hi tenim l'Anna Barquet, que és la propietària. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
A veure, em sembla que aquest any es nota en l'ambient que la gent té ganes, no?, de sortir i disfressar-se.
Sí, 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 aquest any ha sigut una bogeria, de nivell de com si fos Carnestoltes. Sí, sí, molta gent, però a més de totes les edats també, que el Halloween de vegades em trobava que era més gent jove, i en canvi ara però, també gent de 50, 60 anys, saps? No, vull dir, una bogeria, la veritat és que sí, molta feina, estem molt contents, perquè després de l'any que portem...
I els sabadellencs hem estat previsors o ens hem esperat a l'última setmana per venir a fer, doncs, això, les nostres comandes?
Bé, això de l'última setmana sempre és, eh? El que passa que sí que és veritat que jo potser ja fa un mes que ja m'està venint gent per Halloween. El que passa que, ja et dic, la bogeria, sempre és l'última setmana. Però no, Déu-n'hi-do, encara ja fa temps que vaig fent.
I explica'ns, a veure, què és el que et demanen. No sé si ara que sembla que és tanta tendència, El Juego del Calamar, no?, aquesta sèrie, no sé si és aquesta la disfressa més sol·licitada o no.
Mira, doncs aquí no. De fet, et podria dir que han sigut tres persones que m'han trucat per telèfon demanant si la tenia. I mira que hi ha gent que ve o truca per disfresses, doncs només tres, però és que és un tipus de disfressa que, com que els proveïdors tampoc han tingut temps, ha sigut una cosa molt ràpida, no?, de fer la disfressa, o obtenir la disfressa, posar-la al seu catàleg, vendre-la a nosaltres, als seus clients, i com que no, això encara no ho tenim, llavors ha sigut una disfressa que s'ha vengut molt, allò de gent que es dedica només a venda online, comprat a la Xina directament i per Amazon. I per això llavors suposo que la gent ja directament la trobava per allà, per les plataformes aquestes, i a mi poca gent m'ho ha demanat.
I llavors, Anna, quines són les tendències al mig de la vostra botiga? Què és el que heu detectat? No sé si potser doncs, a les disfresses més clàssiques, no?, de sempre.
Doncs sí, però és raro, també, perquè en Halloween és molt típic de que et demanin la pel·lícula que s'ha fet de terror d'aquell any, saps? Quan es va fer La monja, doncs de La monja, quan es va fer l'any passat El pallasso, el Pennywise, de la pel·lícula It, El pallasso... És molt típic, però en canvi aquest any, curiosament, és la disfressa clàssica, que si vampirs, bruixes... A veure, sempre també hi ha alguna cosa diferent, eh? Però sí, sobretot molta disfressa clàssica.
La característica de la teva botiga és que podem comprar tant disfresses com complements, però també es poden llogar. Explica'ns també al sabadellenc si apostem més per llogar la nostra disfressa o també per comprar.
A veure, el lloguer el que tens és que, clar, hi ha molta gent que l'argument que diuen és el que jo també penso, no? És dir, clar, no me la tornaré a posar, què em faré? Ja per això la llogo. I llavors la diferència tens que amb el lloguer és una qualitat bastant més alta, saps? És, clar, no, és roba com de teatre, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, clar, no són disfresses d'una capeta. Les capes, per exemple, tenen 3 metres d'amplada perquè són capes, amb la caiguda que té una capa, tot, és més qualitat.
I Anna, digue'm, per exemple, si jo em vull emportar avui una disfressa, no?, d'aquestes clàssiques o de bruixa o, per exemple, també doncs, de zombi, no?, que suposo que també és un clàssic, i la vull llogar, quines són les condicions?
Les condicions és, el lloguer és el mateix preu un dia que tres, perquè com que normalment la gent s'emporta el cap de setmana, llavors si tu vinguessis avui ja te l'emportes avui, la tornes el dimarts, que el dilluns és festa, la neteja va a càrrec nostre... I ja està, si s'ha de fer algun arreglo el fem sense cap cosa addicional i llavors, clar, el preu també depèn de cada disfressa, si és més elaborada o menys. Per exemple, una capa et pots costar una capa de vampir que són forrades, dobles, negres i saps, negres per fora, vermell per dins, que són molt bones, aquelles et poden costar a partir de 15 euros, saps? I clar, llavors també disfresses de bruixa per 18 euros, de lloguer, bueno, clar, llavors hi ha molta gent també que m'ha tornat al clàssic de disfressar-se d'època.
Precisament ara que parlàvem de condicions, tot just arriba un client, en Paco, bon dia.
Hola, buenos días.
Vostè ha vingut a buscar la seva disfressa per Halloween?
Exactament.
Quina disfressa ha comprat?
Muerte. Bueno, yo te digo la verdad, nunca me he disfrazado, nunca. Pero, bueno, vamos a ir a una fiesta de disfraces y claro, si no te disfrazas como que no, vas a estar un poco desplazado, ¿no? Y bueno, y vine y me dijeron, me aconsejaron que viniera aquí a esta tienda. Me recomendaron y vine aquí y enseguida encontré, rápidamente, el primero que vi que me gustó, que era de la muerte, que está ahí, y me lo quedé.
y seguro que triomfarà esta noche, ¿no? Perquè serà ben terrorífic, anar de la mort. Li agrada llavors el Halloween i també hi ha ganes, ¿no? També de celebrar.
Sí, 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 hay ganas de pasarlo bien, de disfrutar y de eso se trata, de pasarlo bien.
Moltes gràcies, Paco.
De nada.
Paco, recorda que no tens que rentar res, que la neteja va a càrrec nostre, encara que està aquí de maquillatge, qualsevol cosa.
Vale, vale, eh? D'acord.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com es diu?
Sergi.
Vens a celebrar el Halloween i a, doncs això, a buscar la teva disfressa i per la teva dona també.
Correcte. I pels nanos també, tots.
Tota la família, no?
Family.
Què és el que fareu?
També hi haurà castanyes i moniatos, eh? No reneguem de res aquí, eh?
S'ha de celebrar tot en aquesta vida, no? I més ara que es pot.
Tu ho has dit, tal qual.
I explica'ns una mica què és el que fareu i per què heu apostat per això, també per llogar doncs, la vostra disfressa.
Mira, perquè tenim una molt bona amiga que ha organitzat una festa de disfresses per celebrar-ho i tots hi anirem disfressats i cadascú s'està buscant triant un personatge i portarem anirem grans i petits i farem una mica de castanyada a la vegada, tot plegat.
I llavors ja tens clars quins seran les disfresses, els personatges de què anireu, digue'ns.
Sí, sí, sí. Jo, un que sempre m'ha agradat molt, bueno, no és que m'agradi... M'ha fascinat el personatge, no és que m'agradi, que és el Jack el Destripador, que és molt poc usual.
És veritat.
I a mi sempre trobo que té un carisma especial i la meva dona ha triat el fantasma de l'òpera i els dos manos ja són més senzills, s'han posat una capa fosca i una carota, que ja en tenen prou.
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies,
A vosaltres.
Que passi una nit de por.
Esperem que sí. Gràcies.
Anna, només per acabar, que ara ens comentava també doncs, aquest client que també celebrarà la castanyada. Jo sóc conscient que també hi ha gent que aquesta setmana ha vingut a buscar també la seva disfressa de castanyera.
Sí, sí, sí. Sobretot per guarderies, eh? Per col·legis i guarderies. Per no perdre la tradició ho fan amb els nens i venen a buscar disfresses de castanyera o de castanyer.
Moltíssimes gràcies, Anna, i que vagi molt bé perquè et deixem, perquè són només les 10 del matí, Déu-n'hi-do, ja la gent que va arribant a aquesta botiga. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies per tot, bon dia.
En la ciudad que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar.
Mi ciudad os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar.
Mira dónde vas, muy bien escondido hay algo que te asustará y te hará gritar.
Gritar, esto es Halloween.
I ara que ja tenim comprada la nostra disfressa terrorífica, el que us proposem és anar fins al barri de Torre-Romeu per viure una experiència que tampoc no us deixarà indiferents. Allà tenim a la Mireia Bogunyà, que és la coordinadora de Pandora de la Fundació IDEA. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Raquel.
A veure, tot a punt per avui divendres proposar-nos fer doncs, això, per viure una experiència inolvidable en aquest túnel del terror?
Sí, estem totes preparades.
I escolta, explica'ns una mica com sorgeix la idea de fer doncs, aquesta iniciativa.
Doncs mira, fa molt temps que ja fèiem el túnel del terror. L'any passat no el vam poder fer per la pandèmia i aquest any ens hem tornat a animar a recuperar-lo.
I digue'ns una mica també, no? Doncs, qui ha participat, no? Com ha estat possible doncs, crear aquest túnel?
Mira, principalment ho creen els joves dintre de l'Espai Jove, fan una comissió i preparen tota el túnel del terror i després convidem a fer de personatge a diferents pares i mares del projecte i tots els educadors també s'involucren.
Uh-huh. Suposo que també és una manera de fer barri, no?
Sí, perquè està obert a tot el barri de Torre-Romeu i més enllà, si algú vol venir, també... Uh-huh. Pot venir.
Què és el que trobarem, si venim?
Trobarem un túnel del terror per tot el centre associatiu, són 3 plantes, uh-huh. I a cada sala passen coses bastant estranyes.
No sé si hi ha una temàtica en concret o ha estat una mica la creativitat de cadascun dels participants.
Els joves preparen tota una temàtica, és una mica secret, sí que us puc dir que va d'una secta i que passaran coses rares.
Uh-huh. Tothom pot anar-hi, entenc, des dels més petits als més grans, o establiu algun límit d'edat per si hi ha alguna, doncs això, alguna sorpresa que fa molta por?
Nosaltres deixem entrar tothom, però sí que aconsellem que els infants més petits no entrin i si hi entren, han d'entrar acompanyats d'un adult.
Mireia, suposo que amb moltes ganes, no?, de fer aquesta activitat que va ser un èxit i que, clar, l'any passat no es va fer a causa de la Covid.
Amb moltes, principalment perquè és una activitat que funciona molt, que participa molta gent del barri i, sobretot, amb molta il·lusió per poder-la recuperar.
També et volia preguntar, Mireia, ja que et tenim doncs, per la Pandora, no?, per la Fundació Idea, una mica, quin és el vostre objectiu, no?, la vostra filosofia, la vostra manera també de treballar?
Doncs mira, nosaltres som un projecte que atenem a infants, a joves, a famílies i també participem molt de la vida del barri. Apostem molt per tot el tema comunitari. I cada dia doncs, atenem una mitjana d'uns 100-120 infants i adolescents.
Déu-n'hi-do, eh? M'imagino que teniu molta feina amb aquestes xifres que ens ofereixes, però suposo que també un dia com avui es tracta doncs, de celebrar una festivitat com aquesta, no?
Sí, i amb moltes ganes de poder-la recuperar sobretot i amb ganes de veure a molts joves i a moltes famílies que ens retrobarem un altre cop.
I suposo que també per als usuaris és tota una experiència motivadora veure que ara el seu treball, no?, doncs, que han realitzat ara es pot visibilitzar a través d'aquest túnel, no? Suposo que també és una manera de fomentar la seva autoestima, la seva creativitat.
Sí, porten molts dies treballant. Mira, nosaltres hem engegat el curs a mitjans de setembre i pensa que des de l'octubre, principis d'octubre, ja comencen a treballar amb el túnel del terror.
Imagina't. Doncs escolta, que passeu molta, molta, molta por aquesta tarda. Dona'ns xifres també. A quin carrer? Em sembla que és el carrer Francolí, però digue'ns el número també, què hem de fer si volem anar-hi i a partir de quina hora i fins quina hora us trobarem.
Mira, obrirem sobre les 5:30 i tancarem quan passi tot el barri, que normalment és a 8:45 o a les 9. I és al carrer Francolí, número 11, que és al centre associatiu Francolí, que és l'antic centre cívic.
Moltíssimes gràcies, Mireia. Una abraçada i felicitats a tot
l'equip. Igualment. Merci.
Al matí, amb Raquel García.